El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
Mestre Pardo i Albert Galceran, a punt per un nou capítol dels Homes Clàssics. Com esteu?
Molt bé, molt bé. Home, molt bé. Jo pensava que amb el confinament ens canviaries la sintonia, però ni així,
No, hi ha coses que l'audiència reclama i una d'elles és la careta dels Homes Clàssics. A veure, avui no parlarem ben bé de clàssica, sinó d'uns clàssics. Els Beatles sonen així. Per què parlarem dels Beatles? Doncs perquè aquest proper 10 d'abril es commemoren 50 anys de la dissolució del grup anglès.
Sí, sí, i Roger, jo crec que, mira, he descobert per què es van dissoldre. I és que ells mateixos van descobrir que la seva música acabaria servint, atenció, per fer òpera. We all live in yellow submarine, yellow submarine,
yellow submarine. A veure, prefereixo els originals, la veritat. Això és els Beatles versió òpera, no?
Ja veus, al cap i a la fi, tot convergeix, ja ho saps, en el món de la música clàssica. Però més enllà d'aquestes conyes, aquest disc que estem escoltant em va arribar fa força temps a les meves mans i vaig dir, això m'ho haig de guardar perquè realment és molt friqui. Es veu que la història és curiosa, La mezzosoprano americana Kathy Berberian volia fer entrar al món de l'òpera a la seva filla i la seva filla era una fan dels Beatles. Així que va decidir, doncs, sumem-ho tot. Va gravar aquest disc, que és de l'any 67, on hi ha cançons dels Beatles versionades a l'estil líric i fa gràcia escoltar-les, però s'ha de reconèixer que és realment molt friqui.
Tu diràs si és fric de debò, això que em poseu,
Molt, no, però a veure, Roger, anem a veure si et convencem de que també els Beatles venen de la clàssica. Perquè, de fet, mira, la relació dels Beatles amb la clàssica va ser molt intensa, ja que des del principi, i sobretot gràcies a la influència que va exercir sobre allò que diuen els quatre de Liverpool, que va ser el seu productor, George Martin, que li deien el cinquè Beatle, va ser el propi Martin que va anar portant els Beatles cap al camí, podríem dir, del sinfonisme, De fet, ell mateix havia estudiat a la prestigiosa Guildhall School of Music, jo tinc amics que han estudiat allà, a Londres, I va estudiar, atenció, teoria musical, composició, orquestració, piano i oboe.
I, de fet, ell mateix va escriure els arranjaments, tots els arranjaments que utilitzaven instruments clàssics a cançons dels Beatles. I, fins i tot, va arribar a tocar el piano ell mateix en cançons tan conegudes com aquesta. It's been a
Aquesta és la famosa A Hard Day's Night. Dieu que aquí George Martin va tocar el piano?
Costa trobar-lo, però hi és. Si escolteu amb atenció la música, realment el piano hi és aquí, és el mateix Martin qui està tocant-lo. Però segurament un dels arranjaments més famosos de Martin té justament una influència claríssima, claríssima, d'un dels compositors... Què rius, Pedro? És així?
Sí, sí.
D'un dels compositors més importants de la música clàssica i en particular del classicisme. És Franz Josef Haydn.
I aquí és on quan comencem a enredar-ho tot, perquè ara m'heu d'explicar què hi té a veure en Haydn amb els Beatles.
No, mira, doncs té molt a veure, Mira, concretament amb una cançó que segurament molts de nosaltres no associaríem a la clàssica i que, mira, el piano sonaria més o menys així. Llavors, escolta. Apareix la veu misteriosa de Roger. Però l'has reconegut, no, Roger?
Home, clar, aquí falta la lletra.
Clar, és
falta
el Yesterday. Exacte, sí, sí. Home, però fixa't, el famós Yesterday, que amb piano així pues queda així boniquet i tal, però George Martin li va donar un caràcter absolutament clàssic, perquè, fixa't, l'acompanyament de la veu és amb una guitarra i un quartet de corda, justament com els de Haydn. Ja veuràs, escolta, escolta. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Prendre consciència que aquest acompanyament del Yesterday era amb un quartet de corda no era fàcil, no?
No. No, però precisament per això es vincula automàticament amb Haydn, perquè Haydn es considera que és el pare d'aquest tipus de formació, que és el quartet de corda. Però hi és, hi és. Vull dir, la clàssica pot tenir molts llenguatges musicals i aquest n'és un. Però la cosa no acaba aquí, perquè la relació amb els instruments orquestrals va continuar l'any següent, el 66, amb el tema Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Aquí les guitarres i la bateria i tot això queda substituït per una orquestra, no?
Clar, des de París.
Sí, sí, concretament no és un octet de cordes, en aquest cas. I en aquest cas, però no només això, George Martin fa un tractament totalment clàssic. Això que escoltem és classicisme, amb molt de contrapunt per les diferents cordes, però a més amb molt protagonisme, com hem pogut escoltar, no són guitarres, no són violoncels, el que sentim, podríem dir, en primer pla. Però també cal destacar que les veus es tracten ben bé com un cor, i això el Pedro ho podria explicar molt millor que jo.
Sí, sí. No, no, a més del principi aquest... Ho fan amb pràcticament quatre veus, un format que després també va adoptar molt Queen, que feien moltes coses a quatre veus que semblen un cor, i tant.
I tot això és gràcies a George Martin?
Sí, de fet, el mateix George Martin deia que el talent real que el tenien John, Paul, George i Ringo, i que ell era un simple arranjador. Però està clar que la seva influència va ser determinant perquè la clàssica, poguéssim dir, formés part, no?, de la filosofia dels Beatles, encara que fos d'una manera que en una primera lectura no sembla que hi sigui, però no que hi sigui, però sí que hi és, en efecte, la clàssica.
Sí, sí, però escolteu una cosa, deixeu-me fer un últim apunt respecte als Beatles i la clàssica, perquè, com sap Roger, aquest és l'any Beethoven. Llàstima que sigui un any tan estrany, perquè sí. Hauríem celebrat tant Beethoven i bueno, no el celebrem confinats, però bueno. I, en tot cas, aquest mestre alemany no podia faltar en la influència dels Beatles. Mira, suposo que tots coneixeu aquesta sonata per piano, ja veureu.
Sona molt, però necessito ajuda.
Necessites ajuda, eh? Bueno, que consti que el piano, vull dir, no podia faltar, a la secció dels homes clàssics, i aquí està, eh? Mira, aquest és el principi de la sonata, una sonata de Beethoven que es diu Clar de Lluna, el famós Clar de Lluna de Beethoven, I fixeu-vos, ara, després d'escoltar aquest tom-tom-tim, 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 escolteu aquesta cançó de John Lennon.
Sí que s'assembla moltíssim, nois? Mm.
Són molt semblants, eh? De fet, la llegenda, podríem dir, diu que Lennon va compondre aquesta cançó, que es diu Because, després de sentir la seva parella Yoko Ono al piano interpretar la sonata Clar de Lluna de Ludwig van Beethoven. Mm.
Clar, el que fa John Lennon és tocar-la amb una guitarra, que sona molt més distorsionada, però és curiós perquè tenen la mateixa tonalitat, que és aquest do sostingut menor que té la sonata Clar de Lluna de Beethoven i que té aquesta cançó Because de John Lennon.
O sigui que al final us n'heu sortit i heu aconseguit convèncer que els Beatles també venen de la clàssica, en realitat, eh?
Exacte. Bueno, tot ve de la clàssica, això és com la literatura, tot ve dels autors clàssics, doncs la música també.
Mestre Pardo i Albert Galzeran, continueu a Catalunya Música aquests dies, eh?
Sí, continuem, però al web de Catalunya Música. Eh? Mm-hmm. Tothom qui ens vulgui escoltar ens trobarà al web catmusica.cat/homesclàssics a les 10 de la nit, com tots els diumenges, però després ens pot aconseguir qualsevol dia a qualsevol hora. Fixa't, avui, com tots els diumenges, un programa farem dedicat a un superdirector d'orquestra que va ser, podríem dir, molt controvertit, eh? Ja tu segur que et sona, Roger, Herbert von Karajan, que justament avui celebraria una xifra d'aquelles que ens agraden a l'Albert i a mi, molt rodona, sí. 112 anys, i que va dirigir obres com aquesta.
Impecable.
De fet, és que és la cinquena. De fet, gràcies a Karajan i Beethoven, el CD, el disc compacte, té una durada d'uns 74 minuts, aproximadament. Això ho va proposar Karajan. Aquesta nit explicarem el perquè. Però també, cada matí, ja ho sabeu, com explicàvem a la connexió d'abans, a les 9 us esperem a Facebook i Twitter, @homesclàssics, amb una recomanació clàssica per, malgrat tot, intentar passar aquests dies de confinament de la millor manera possible.
Mestre Pardo i Albert Galzeran, sort de la música aquests dies, sort dels Beatles i sort també de la clàssica, deixeu-me que ho reconegui.
Sí, senyor, sí, senyor.
Cuideu-vos molt, espero que estigueu bé.
Igualment.
He vist que el Galzeran, he vist a través de la xarxa que realment està fet un cuinetes, últimament, Albert.
Mira, estic destapant la meva faceta de cuiner, de debò, que
falta
cada dia...
A farta de poder gastar-te la calarada amb restaurants... vas fer un turbot, no?
Sí, turbot al forn. És molt fàcil de fer turbot al forn perquè és un peix tan agraït de cuinar i queda un resultat meravellós amb molt poc esforç. Per tant, és un plat realment agradable de fer. Si vols, Roger, quan aquest malson s'acabi, quedem un dia i fem un turbot al forn. El fas tu i t'ajudo a fer-lo.
Des d'aquí, aviat d'Albert Galzeran amb un espai de cuina, també, Catalunya Ràdio.
El que és curiós és que ell cuina molt, però s'està primant. Per tant, no sé si cuina molt bé, eh?
M'agradarà veure-ho si s'està primant quan sortim de tot això. Una abraçada a tots dos, ànims.
Igualment.
Ara tornem.
Un abraçada. Suplement amb Roger Escapa.